Ivan Mérgola ha passat els darrers 21 anys ensenyant música, el que és la seva passió, aquí, a Formentera. Podríem dir que ha introduït a dues generacions de formenterers i formentereres aquesta disciplina artística, sent professor, director de l'escola municipal, director del conservatori i impulsor i director de dos cors, el polifònic i el cor de cambra Cor Marí. Ara li ha sorgit l'oportunitat de dirigir el patronat de música d'Eivissa i s'ha traslladat a treballar a l'illa veïna. Avui volem fer un repàs amb ell d'aquests 21 anys i conèixer-lo una miqueta més. Molt bon dia, Ivan Mérgola.
Bon dia, Pepo. Bon dia, Radio Illa. Com estàu?
Molt bé, molt contents de xerrar amb tu. T'agraïm molt que tinguis aquesta estoneta amb naltros perquè sabem que estàs liat, eh?
Per valtros sempre tindré una estoneta, home. Només faltaria.
Ivan, què estem escoltant ara?
Pues ara estem escoltant el Capricho Árabe de Tàrrega, una de les peces que més m'agraden del meu instrument, que és la guitarra.
A veure, va, explica'm-nos, què és el patronat de música d'Eivissa? Val molt la pena o què?
Vale. Ui, el patronat, això és molt gros, Pepo. Mira, el patronat de música d'Eivissa s'encarrega de quatre branques, diguem. Una és l'escola municipal de música de l'illa d'Eivissa, de la ciutat d'Eivissa, perdó, que és una escola molt, molt apareguda a la de Formentera, vale, amb 35 sí. alumnes i moltes formacions, està molt xulo. Llavors, per una altra banda, també el patronat de música gestiona l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, que és una orquestra professional que du dos anys d'andada i estem just ara programant la temporada que ve. També el patronat du la banda sinfònica Ciutat d'Eivissa, que és una banda semiprofessional preciosa i que sona, que és increïble, que també té uns 15 concertets a l'any aquí a la ciutat d'Eivissa. Llavors també gestionem la Big Band Ciutat d'Eivissa, que és una banda de Big Bands, vale, que acaben de fer un concert el dia 5 aquí a Nes Boulevard i que també és una passada, que és la formació més jove que tenim aquí a Can Ventosa, al patronat, perquè també té dos anys de vida només. I bueno, una mica la feina que estic fent és pues, gestionar pues, tots aquests sectors i dirigir l'escola de música d'aquí. Per tant, pues, interessant és moltíssim, imagina't. No, és dedicar-me a el que m'encanta, gestionant i fent molts de concerts i amb un bon pressupost que l'illa d'Eivissa aposta per la cultura musical aquí. I això és un luxe, clar.
El que passa que, Ivan, tinc la sensació que, va, evidentment, és una feina doncs, de prestigi, de molta responsabilitat, però tinc la sensació que t'allunya una mica de l'instrument i et posa més tancat en un despatx a gestionar, a fer cridades, sí. a dirigir... Què te l'oportes, això?
Sí, la part més fosca de tot això és que perdo el contacte amb els alumnes, perquè a part és que és inviable, perquè és que no tinc hores al dia vull dir, per viure, com per a més d'una classe. I això ho duc bastant malament, perquè els que me coneixeu sabeu que soc professor de vocació, vull dir, ho tenia clar des que era petit, i just ara estic en aquesta època que m'estic ajudant una mica de les classes. Però bueno, jo crec que també s'ha, com a totes les feines, està encasillat en una feina durant anys i anys i anys, al final fa que ja no disfrutis de la teva feina i que no te planifiquis com ho feies amb la mateixa il·lusió que feies al principi. Clar. I es converteix en una rutina. Crec que està bé allunyar-se una mica també de les aules, sempre que es pugui, clar, perquè tots hem de viure, no? Però allunyar-me una mica de les aules farà que quan torni ho agafaré amb moltes ganes i també fa que pugui fer resum. O sigui que per la part pràctica està bé, la part emocional, doncs no, realment no, perquè a més estic gestionant aquí una escola de música plena de boixos i amb una il·lusió que no us ho podeu imaginar i tu no estàs donant classes, és com ala, jo soy como el raro, no? però bueno, bé, és una etapa. Pensa que quan m'han nomenat com a director del patronat, això és un contracte de 5 anys, per tant, seran 5 anyets i llavors tornaré a donar classes, que és el meu.
Bé, i tornar a Formentera ja veurem, no? O sigui, pot ser una possibilitat o no.
Home, això és una de les altres coses punyeteres, diguem, d'aquesta feina. Perquè, clar, el fet de venir-me a Eivissa fa que jo renunciï a la plaça que tenia a l'escola de música. I això fa que, bueno, pues, quan passin aquests 5 anys, hauré de veure si hi ha alguna plaça a l'escola de música de la meva especialitat, que és guitarra, i si hi ha possibilitat d'entrar-hi. Veurem on me dura la vida, Pepo.
Bé, escolta'm, i abans parlaves de que també ve una de les potes d'aquest patronat de música, és la Simfònica d'Eivissa. Escolta'm, a veure si montes algun concertet a Formentera de la Simfònica, també, no?
Estamos en ello, pero no me facis spoiler. Estic intentant, sí, perquè a més aquí hi ha molta voluntat d'apropar-se a Formentera, primer perquè estic jo, que sóc una mica nexa, i segon perquè sé ben bé que el Consell de Formentera li agradaria i ens ajudaria en tot el possible. Entonces, si podem aprofitar aquesta situació per portar a Formentera coses que d'una altra manera serien inviables, doncs per jo seria un plaer, com pots imaginar. I aquí hi ha moltes coses que podem dur cap allà, que pot ser molt xulo, molt xulo. Així que bé, en xerrarem més endavant, espero.
Estem xerrant amb l'Ivan Mérgola, aquest docent de guitarra i de música que durant 21 anys ha estat fent feina aquí a Formentera i que ara és el nou director del Patronat de Música d'Eivissa. Ivan, deixa'm rebobinar un poc en la història musical de la teva vida. Quan descobreixes la teva vocació i quan decideixes que hi dedicaràs la vida?
Vale. Bé, mira, pues és una mica divertit. Jo en realitat vaig començar a música per culpa dels estudis obligatoris, perquè en comptes de treure tot 10, va haver-hi una assignatura que em van posar un 8. I entonces els meus pares van decidir que s'ha acabat això del temps lliure i que fes una cosa productiva, com per exemple la música, i em van ficar a estudiar música. Bé, jo vaig
Quants anys tenies aquí?
Jo tenia 7 anys, a punt de complir 8. Entonces, pues res, vaig començar amb la guitarra, que és l'instrument amb el que vaig acabar la carrera, i me va encantar. O sigui, va ser un descobriment, de repente. La meva vida cada vegada era més propera a les classes de música i als companys de música que la que tenia, diguem, a l'institut o al col·legi o a la meva vida personal. On m'ho passava bé era allà. És a dir, al principi em vaig enamorar de la música. Bé, amb els anys, això que anaves perquè t'agradava i ja està, en algun moment determinat algun professor em va dir que això podia ser una possibilitat professional. I vaig pensar, en sèrio, que guai. I clar, quan vaig veure les possibilitats que te dona la música, em vaig llançar, jo tindria uns 14 anys més o menys quan vaig decidir que això era el meu i que no em veia fent una altra cosa. Entonces, a partir dels 14 anys ja em vaig dedicar, a més, específicament a fer classes de guitarra, que és el que sempre m'havia agradat. Perquè jo estava a Eivissa en aquell moment i clar, aquí no hi havia professors de guitarra, realment. Jo vaig ser la primera quinta que va sortir del conservatori de guitarra. Per tant, doncs sempre te sortien classes particulars i tal, o gent que volia accedir-hi, i jo els preparava per aquestes proves, i vaig veure que m'encantava i que, bueno, no se'm donava malament. Entonces, pues, ja t'ho dic, des de ben jovenet ja em vaig enfilar cap allà. Llavors ja vaig anar a estudiar a Madrid per acabar la carrera i allà estava donant classes també en un conservatori. És a dir, és que no sé ni quan vaig començar a donar classes. No recordo la primera classe, de fet, imagina't.
Segueixes tocant la guitarra cada dia, Ivan?
Tempo aquestes preguntes, tato. Mira, clar que sí. T'he dit clar, però amb cometes. Perquè quan vaig començar a Camantosa, com que la meva feina és molt d'oficina i molt de pressupostos i de signar factures i organitzar i de més, doncs clar, són moltes hores d'ordinador. Tu saps que els guitarristes tenim a la mà dreta ungletes, ¿vale? Que amb les ungles nosaltres tocàvem i traguem el nostre so. Entonces, clar, aquestes ungles per els ordinadors no són massa còmodes. Entonces vaig decidir tallar-me les ungles, que és la primera vegada que ho vaig fer a la vida. I he estat un mes, gairebé, ¿vale? Porto un mes aquí, pues he estat 3 setmanes, quasi 4, sense poder tocar ni una nota, perquè sense ungles tocar la guitarra és com intentar tocar el tambor sense baquetes, no? És a dir, quan ho intentes dius, para què? Entonces, bueno, pues fa una setmaneta ja m'estic fent una teràpia diària de tocar una horeta, almenys, per no perdre, perquè m'ha faltat molt la música a la meva vida personal. Però això ja t'he dit que ha canviat des de fa una setmana i ara sí que te puc dir que continuo tocant cada dia el poc que me deixa. Perquè, clar, imagina't amb aquesta feina, quan arribes a casa a les 12 de la nit, ara me poso a tocar, no? Pues sí, ho necessito, perquè és que si no perdré el nord.
Quantes guitarres tens, Ivan?
Uf, a veure, sis.
Sis guitarres, totes clàssiques o tens una mica de tot?
Sí, totes clàssiques, no tinc ni una que no sigui clàssica.
I per què tens tantes guitarres?
Pues perquè hi ha, bueno, primer perquè hi ha vegades que coneixes a constructors que te regalen alguna perquè la provis, perquè te la quedis, perquè, en fi, no?
Sí.
Altres perquè les compres tu, perquè has provat una guitarra que t'ha enamorat, i altres perquè pel fet de tenir-la, perquè és molt bona aquesta guitarra per tocar un estil determinat. Ah. Perquè les guitarres són com les persones, tenen una característica i una personalitat pròpia. Entonces, pues hi ha guitarres que per tocar música barroca són perfectes, però en canvi per tocar música postromàntica, que ja necessites un so més càlid, pues no te va tan bé. Entonces, lo ideal es tenir-ne un parell almenys per poder tocar tot el repertori de la història guitarrística. ¿Vale? Entonces, pues como te vas volviendo loco, pues al final ja van 6 i espero que quan desapareixi d'aquest planeta ja hi més la que meua.
Bé, i esclar, elèctrica o acústica no et va el rotllo aquest, eh?
No, allò, jo sempre he sigut molt clàssic, molt i molt. Entonces, són estils que claro, com a guitarrista, tu sabeu que els guitarristes toquen tots els palos, al final. És un instrument que te dona molta versabilitat, i clar que ho provo i que jugo i me diverteixo, però el que m'ompli l'ànima és la música clàssica. Així que els altres estils només per jugar. Per això no tinc ni guitarres, n'he tingut alguna a casa quan m'ha donat etapes de tocar l'elèctrica o tocar la flamenca o tocar tal, però ja una vegada passat els 30 ja més o menys saps per on vols anar.
Com vas arribar a Formentera?
Formentera, pues, una cosa ben curiosa, jo deia abans que estava treballant a Madrid en un conservatori concertat i de fet ja m'havia fet cap d'estudis, ja formava part de l'equip directiu, vaig estar a Madrid 5 anys i entonces el darrer any va ser molt pesat per jo. No, la ciutat no m'agradava massa, me passava 3 hores al dia anant de casa a la feina i de la feina a casa i de repente un dia vaig tenir com una il·luminació dient, ostres, és que em passo 3 hores al metro i al bus i tot això, i en 3 hores és que em podria treure un altre instrument, quasi,
sí.
Estic fent la meva vida, no? I clar, sabeu que soc d'Eivissa i jo coneixia Formentera perquè anava cada estiu a passar uns dies per allà i m'encantava i sabia que a Formentera no hi havia cap centre educatiu musical. Entonces vaig pensar, escolta, i si muntem una escola de música a Formentera que fa falta? I bueno, vaig xerrar amb els polítics que hi havia en aquell moment, que eren Isidor i Enric Parot, i la sensibilitat d'aquests polítics també era generar un centre educatiu musical perquè es veu que hi havia una demanda popular per darrere. Entonces, pues mira, es varen ajuntar un que volia fer-ho i un equip de govern que també volia engegar-ho. Entonces vaig presentar un projecte d'escola de música, perquè com que ja estaven càrrecs directius aquí allà a Madrid i just era el moment en què sortien les escoles de música reglades i no reglades a Espanya, pues just amb la normativa a la mà, pues vàrem fer un projecte que pogués ser viable per Formentera. Bé, en aquell moment Isidor estava de senador, no recordeu que tenim un senador?
Sí.
Pues, estava de senador allà a Madrid i vàrem aprofitar quan anava a reunir-se per allà i a xerrar del tema i a presentar-li una mica el que volíem fer. Li va agradar el projecte i a l'estiu, a l'agost del 98, mai me'n recordaré, mai m'oblidaré, va ser a Formentera amb el projecte aquest baix del braç i a vendre-s'ho als polítics d'aquell moment, no? Amb el projecte ja acabat. I els hi va encantar i al novembre d'aquell any ja estaven començant. Així que, molt guai. Així va ser l'arribada a Formentera, diguem, perquè sabria que no hi havia res. I recordo una cosa que mira, ara la puc confessar, ara que ja no estic per allà. Que sempre vaig pensar, quan vaig arribar a Formentera, de, ostres, aquí no hi ha instruments musicals a les cases. Mira, el dia que me'n vagi de Formentera, no me'n recordo, vaig tenir aquesta conversa amb la que era la meva parella en aquell moment, i que el dia que anem de Formentera, la gent ha de tenir un instrument musical a casa. I bueno, me n'he anat que jo, el 100% no, però estic ben content. Sé que a les cases de formenterencs hi ha instruments musicals, i quan jo vaig arribar-hi, n'hi havia 4, tu. Així que mira, és un bon repte.
Home, a ull nu, diguem-ne, si, vull dir, és obvi i notable que ha canviat molt en aquests 21 anys, i ja no parlo de l'ensenyament de la música a l'illa, sinó com l'illa viu la música i quanta gent de l'illa sap tocar instruments musicals.
Exacte, això és una cosa que em duré a la tumba ben feliç.
I tant.
Perquè sé que alguna cosa tinc que veure, i això mola molt, Pepo.
Fua. Escolta'm, durant la pandèmia et vam veure moltes vegades sonant, i escolta'm, tens un vídeo? Tens un vídeo de, a veure com es diu la cançó, River Flows in You,
sí,
de Yuruma, de J. Choi.
Sí.
5.000 visualitzacions, Ivan.
menjar, una barbaritat.
La vas patar.
Pensa, Pepo, que jo això ho feia perquè estaven tancats i entonces gravava les peces, alguna peça que tocava algun alumne que li havia enviat així via WhatsApp perquè la poguessin escoltar. I ja que ho gravava pel Garrit, doncs deia, pues mira, ho penjo en el Facebook i així els altres alumnes també ho poden escoltar i algú, si vol tocar-la, doncs això. Així que va ser brutal, lo de la pandèmia. De fet, vaig parar-ho perquè això estava cresquent a la meva vida massa. Perquè, clar, te comencen a escriure compositors que volen que t'estrenin obres, te comencen a escriure intèrprets que volen fer un duo amb tu, i clar, comences a fer una vida interpretativa. I jo amb això sempre m'he negat, sempre he pensat que el docent ha de dedicar-se a la docència i l'intèrpret a la interpretació. ¿Vale? Entonces, per això he tocat tan poc en públic en Formentera durant aquests 20 anys. Només ho he fet quan m'ha paregut una cosa divertida per jo, perquè penso que per això estan els intèrprets que s'han de dedicar a això, o els alumnes, que per això els estem formant. No? Entonces, clar, quan això va agafar aquesta magnitud, vaig dir, hasta aquí hemos llegado. Vale? I ja va acabar el confinament i hasta aquí ho vaig deixar, però la veritat és que com a guitarrista va ser una experiència preciosa, perquè pensa que estava llegint partitures com quan tu llegeixes un llibre, o sigui, no, te prometo que no hi ha res estudiat. Hi ha vídeos que vaig gravar, aquest de Giruma el vaig gravar una vegada, i vaig dir, pues venga, este, ja està. O sigui, no era pel públic, era pels alumnes. El que passa és que, mira, pues, veu que va agradar i va ser una experiència també molt xula per jo. Era fantàstic.
Ivan, tu has exercit tant a l'Escola de Música com també al Conservatori. Són... Sí. Com són de diferents aquestes dues institucions?
Pues en realitat la diferència és molt poca. La diferència en el conservatori és que el nivell puja fins a l'últim curs de grau professional i l'escola, el nivell arriba fins a quart de grau elemental, vale? Fins al final de grau elemental. Que després l'escola pot continuar fent estudis no reglats fins al nivell que vulgui i el conservatori, pues, és una cosa molt més reglada en aquest aspecte. Però realment l'escola de música també és reglada, per tant, la diferència és ben poca. És més, els professors jurat, vale? que un és del govern i altres del Consell de Formentera, que realment ha efectes pràctics, no? És a dir, l'alumne que d'un centre o d'altre poden estar ben tranquils, que a Formentera tenen dos centres ben potents i ben bons.
S'haurien de fusionar, Ivan?
Des del meu parer, sí. Sí. De fet, quan es va crear l'escola de música i l'aula d'extensió del conservatori, ja des del començament es parlava de fusionar-ho. El que passa és que en aquell moment la figura de conservatoris municipals o estudis prep, o en fi, els altres models d'estudis no existien. Com te deia, quan vam crear l'escola acaba de sortir la llei que regularitza les escoles de música. Per tant, aquestes figures que avui en dia existeixen, en aquell moment no existien. Però ja es parlava de poder fer aquesta mena d'històries, de conservatoris municipals, d'estudis amb estudis musicals integrats, etcètera, no? Entonces, des del principi es va parlar que Formentera feia falta això, perquè és un problema, des del meu parecer, és la meva opinió, per suposat, però per jo és un problema que en una illa tan petita i amb una població tan escassa hi haguin dos centres musicals que en comptes d'anar de la mà estan una mica lluitant-se un amb l'altre, perquè l'alumnat és ben poc, és a dir, la demanda és petita perquè la població és la que és. Entonces, bueno, en algun moment algun polític haurà de solucionar aquesta història, perquè abans aquesta duplicitat no era un problema, perquè compartíem tot, compartíem la direcció, és a dir, jo estava de director a una banda i de cap d'estudis adjunt a l'altra, i el centre i el professorat era el mateix. Entonces era com un mateix centre que fèiem coses junts. Entonces, així es podia funcionar molt bé i era molt divertit i passava això, que el pare se'n anava a classe de guitarra mentre el seu fill se'n anava a classes de flauta al conservatori, no? És a dir, que és una mica la situació ideal en aquell moment. Però, clar, amb els anys, doncs, els dos centres van anar creixent i ja va haver-hi un moment que no hi cabien en l'edifici i ja el conservatori va decidir anar-se'n a l'institut. I, clar, a partir d'aquell moment es veu, doncs això que us estava dient, no? de que són en realitat dos centres, que nosaltres el que fèiem és intentar amagar-ho perquè els alumnes no pateixin les conseqüències d'una situació administrativa estranya, però a la llarga pues acabar així. I ara pues, tenim dos centres dividits, que en comptes d'anar de les mans, que haurien, que és el que s'hauria de fer, pues, claro, cada centre intenta el millor pel seu centre propi. Entonces, clar, això, jo, com a Eivissa, per exemple, que tenim un conservatori gegant amb molt allò d'instruments i amb tota la plantilla i llavors tenim escoles de música a tots els pobles i llavors tenim la superescola de música, el patronat de música d'Eivissa, pues té sentit, no? Perquè hi ha un conservatori que els estudis professionals, és a dir, aquells alumnes que vulguin dedicar-se a la música, pues els absorbeix, i les altres i les escoles el que fan és generar música i cohesió social, no? Per generar, pues, això, que hi hagi música per les cases. I ja vol que vulgui ser professional, doncs que es passa un conservatori. Però, clar, Formentera no té un conservatori, té una aula d'extensió. Una aula d'extensió són quatre professors que posen allà des del Conservatori d'Eivissa per poder, doncs, almenys que els alumnes puguin continuar els estudis fins a final de grau professional. Però ja està. I llavors l'escola el que va fent és intentar generar el CEO que hi hagi cada vegada més gent que toqui i tal. Entonces, els dos centres estan fent una bona feina, però, clar, si anessin junts de la mà, això seria molt més potent. I és el que crec, des del meu parecer, ja t'he dit, que s'hauria de fer. Però, bueno, això no depèn de nosaltres.
A veure, Ivan, ara et faig una pregunta complicada.
Sí.
D'aquests 21 anys, no? Mm-hmm. M'agradaria que em triessis algun moment d'intensa i majúscula satisfacció. Et deixo uns segons perquè t'ho pensis, pugem música i ara tornem amb tu. Ivan Mérgola, tu mateix.
Que polit, el que estava sonant, això és Oremus de Tàrrega. Bueno, te demano que puguin ser tres.
Vinga, va,
faig molt breu.
Tres, som-hi.
Vale, guai. La creació del cor de Formentera va ser un moment espectacular. La creació de la banda de Formentera va ser brutal. I la creació de la dansa, la implantació de la dansa a l'escola de música, que també va ser un moment d'aquests superpolits. En fi, aquells moments en què el teu càrrec permet que la població pugui fer música o dansa, són les que jo m'omplin. És a dir, veure la gent amb un instrument a la mà o amb unes sabates de ball a la mà, mirant-te somriguent, com dient que bien me lo paso, i que tu d'alguna manera haguis format part d'aquest projecte, això és el que m'ompli, Pepo.
T'ho diràs. Ivan, què escoltes tu així tranquil·lament a casa, no? Només música clàssica, també algun altre tipus d'algun altre gènere musical?
Música clàssica fonamentalment. Ja et deia abans que soc superclàssic en la guitarra, doncs en la resta d'instrumentació també. Sobretot música sense lletra. No m'agraden les lletres a la música, m'agrada imaginar quan escolto. T'estic parlant de quan escolto per plaer. Una altra cosa és quan te pones algo para limpiar los cristales. Saps el que te vull dir, no? És a dir, quan vaig escoltar una peça, sempre vaig al clàssic. I ja t'he dit, clàssic sense texta. Perquè és important per jo això, perquè si m'estic en un text ja és com quan veus una pel·li, que ja no pots imaginar massa cosa. Vale? Prefereixo llegir que una pel·lícula. I en la música prefereixo imaginar que me diguin en un text el que me volen dir. Entonces, sí, música clàssica. Clar, escolto de tot, òbviament. Soc músic i tot m'interessa i tot m'apassiona. Però així per disfrutar jo, música clàssica. I en concret, música barroca, que és la que més m'emociona.
I escolta, per limpiar los cristales, què et poses, Ivan?
Buena pregunta. Pues mira, per limpiar los cristales va bien o Sostakovich o una cosa amb més percussió, ¿vale? I ja podríem parlar, pues, de punk o de lo que sigui.
Bé, Ivan, escolta, abans d'acomiadar-nos, recentment et veiem a tu i també a la teva parella apareixent en una campanya pels drets LGTBI del Consell Insular de Formentera. Com viviu aquesta intensificació dels atacs al vostre col·lectiu darrerament?
Pues malament. No crec que parlar d'assassinats per a qui estimes avui en dia, sincerament, em fa molt de mal. De fet, el fet de participar en aquesta campanya va ser per mort d'aquesta ràbia interna, no? De dir, menys mal que la sort, jo he tingut una sort bàrbara de viure en un lloc com Formentera, que en aquest aspecte està molt més avançat que altres llocs, probablement, i no és, jo personalment no he patit mai atacs ni físics ni verbals per la meva condició o per estimar a qui vull estimar, val? Però això encara està passant i és una vergonya. És a dir, això em fa veure la humanitat una mica amb escarruig. crec que s'ha de lluitar molt encara per entendre que cada un estimi a qui vulgui i punt i pilota. És que no, una conversa més enllà d'estimar a qui vulguis em sembla ridícula en aquestes alçades de la història de la humanitat.
Doncs ja ho veieu, Ivan Mérgola, després de 21 anys, ara se'n va doncs, a treballar a Eivissa, en aquest cas com a director del Patronat de Música de l'Illa Veïna. Per cert, hi vius a Eivissa o com ho fas, això?
No estic anant i venint cada dia a la barca. La nostra intenció és continuar a Formentera, ens encanta viure allà. És a dir, jo això és, vinc aquí perquè la feina m'interessa, però vitalment volem continuar així com estem. Entonces vaig i venc, que és una mica cansat, però bueno, jo ho duc bé, el tema bé. Barques, així que no tinc cap problema.
Segurament és menys cansat que passar-te 2 hores al metro de Madrid, no?
Ja ho has dit bé. Correcte.
Doncs,
que, per cert, sí. Abans d'acabar m'agradaria dir 2 cosetes.
Clar.
El primer volia agrair a tota la gent del Patronat de Música, en concret al professorat, a l'equip directiu i a en Pep Tura, el regidor de Cultura d'Eivissa, que m'han rebut amb els braços oberts i amb una càlida benvinguda, i em trobo ja com a casa i fa res que estic per aquí. I després vull agrair també a Formentera per tots aquests anys, a tots els companys que he tingut, a totes les famílies, a vosaltres, Radio Illa, que sempre heu estat amb nosaltres i informant les activitats que fèiem i ajudant-nos a generar cultura. Sense vosaltres la cosa hauria sigut també molt diferent. Entonces, com que m'he hagut d'anar correguent i sense poder despedir-me i no tinc temps per parlar amb cada un de vosaltres personalment, la meva gratitud serà eterna. I gràcies a vosaltres tenim el que tenim. Així que gràcies, Formentera, per tot.
Gràcies a tu, Ivan, per aquests 21 anys. És evident que el món de la música t'ha marcat un abans i un després de la teva presència a la nostra illa. Ivan no, Mérgola, tio, et trobarem a faltar. Una abraçada molt forta.
I jo a vosaltres ja us trobo a faltar. Una abraçada molt forta.
Una abraçada. Mos acomiadem amb Sostakovic, que ara ens hem d'imaginar en Ivan netejant els vidres.
Exacte.